Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des d'aquí, des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors, i gràcies per acompanyar-nos a la segona part del Passeu sense trucar aquí a la cadena Piranaica.
Avui és un especial Passeu sense trucar perquè la nostra psicòloga de capçalera, la Laura Dallarès, ens vol parlar de les festes i, de fet, volem que parli de les festes del Nadal. És un tema bastant ampli, així que jo crec que val la pena que li donguem pas ja, eh?
Doncs som-hi.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura Dallarès, molt bona tarda i molt benvinguda. Moltes gràcies.
Què tal, com estem? Gràcies a tu.
Bé, estem bé. Bé, doncs, aquesta tarda la Laura ens parlarà del Nadal.
Sí.
De Nadal, psicologia, a veure com ho podem lligar. Jo crec que hi ha molta teca, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Anem a preparar-nos ja per aquests dies. De fet, jo crec que qui més qui menys ja ha notat que hi ha un cert estrès, no?, en aquestes dues setmanes prèvies i tal. És una època bastant delicada.
Sí.
M'agradaria començar per parlar una mica del ideal una vegada més, eh? Ja sé que sóc molt pesada, eh?
No.
Però parlar una mica de l'ideal imaginari que tenim sobre el Nadal, perquè aquesta idea de com hauria de ser el Nadal perfecte ens afecta en major i menor mesura a tots, una mica, no? Doncs, per exemple, ser capaços d'arribar a tots els esdeveniments que se'ns poden presentar al davant. Anar sempre super arregladets al dinar o al sopar amb la família, família política.
Sí. Família que veus un cop a l'any, no?
Exacte, hi ha una mica doncs, aquest concepte de voler quedar bé, de fins i tot mostrar-nos de manera artificial, no? És com que haguem de vendre alguna cosa als altres, eh? De comprar regals, aquesta idea de consumisme que hi ha darrere,
calla.
Aquestes pel·lícules americanes,
que
ens venen que
bonic.
El nòvio per Nadal, tot això.
No, i que tot ha de ser felicitat.
Exacte. I no sempre és el cas.
No.
I no sempre és el cas. No. Aleshores, parlarem una miqueta de tot això, de com afrontar aquests diferents esdeveniments, no?, que també ens posen un punt de pressió extra, els diferents preparatius en el cas de que haguem de rebre gent a casa o així, les emocions, com les gestionem durant aquests dies de festa i aquests dies previs, i després de la feina, perquè és veritat que són setmanes aquestes prèvies a les festes de Nadal on sembla que s'hagi d'acabar el món.
Calla.
Que tothom vol tancar temes, que tothom corre.
Sí.
Clar, tot això.
Dia l'any nou, no? S'acaba l'any.
També una parlarem, pressió. Sí, també parlarem potser la setmana que ve de com encara hi ha noves metes.
A veure.
I com fer-ho de forma saludable, perquè a vegades ens marquem unes metes que són irrealistes, després no les complim. Oh, que dolent que
això
som.
Això sempre passa.
No? I ens flagellem.
Hi ha els tòpics, no? L'any que ve deixaré de fumar, aniré al gimnàs, menjaré millor.
Exacte. Al gimnàs ens hi apuntem, però només paguem, eh? Això ens passa a tots, no passa res.
Ai.
Aleshores, com dèiem, l'imaginari del Nadal, doncs, què hem de fer? Hem de centrar-nos en pensar què és la realitat i què és la ficció, eh? Perquè a vegades, el que dèiem, aquestes pel·lícules que ara sembla que ens les posen amb embut, tant a les televisions, als canals, com al Netflix. Bé, això és una ficció, és un conte, la realitat pot ser molt diferent i aleshores ens hem no ens hem de voler comparar amb una cosa que no existeix. Uh-huh. Per treure'ns un punt d'estrès i per evitar també generar aquestes expectatives que al final són expectatives molt danyines. Perquè quan no es compleixen...
Clar, tens un desengany, no?
Exacte, tenim un desengany, aquest sopar que jo havia fet que... Bueno, no. Ja està. Ha sortit bé, ha anat bé, doncs ja està. Més cosetes. Gestionar aquest estrès del que parlàvem d'esdeveniments diversos. Què podem fer? Doncs, primera i molt important, planificar-nos. És bàsic. Aleshores, què podem fer per planificar-nos i organitzar-nos millor? Una ajuda visual, un calendari. quins dies tinc sopars. Si en tinc molts o si se'm solapen, perquè hi ha persones que no saben dir que no.
Sí, això persones... a vegades és complicat. És
aleshores complicat. Hem d'aprendre a prioritzar.
Sí.
On he d'anar, on em fa il·lusió anar, I he de fer aquest balanç de les coses. I, com dèiem, posar límits, eh? Si no puc arribar a un lloc o no puc anar a sopar o no puc el que sigui, Hem d'aprendre a dir que no. Hi ha moltes maneres de dir-ho, eh? No cal dir no.
Sí, esclar, així, en plan
no,
sec, oi?
No cal dir això.
No.
Però potser dir, escolta, mira, és que no m'acaba d'anar massa bé,
No cal dir mentides, tampoc,
no cal, no cal que digueu mentides. No, a veure, que algú, tampoc, algú hi haurà, eh? Algú hi haurà sí, que ho faci, sí. Eh? Vull dir... Després, en el cas de que sigui molt important el fet de quedar bé, o que a nosaltres ens estressi, doncs no passa res, ho acceptem i comencem a planificar, doncs, què ens posarem, com anirem, eh? Tot ben organitzat. Per què? Perquè l'organització el que ens treu una mica és del caos, de la improvisació, que està bé improvisar, eh? Però quan tenim ja una època que és molt estressant, aquest punt d'improvisar, encara que sigui amb unes sabates, ens pot fer petar.
És veritat.
Ens pot fer petar.
No, que és veritat.
Després, referent a la ingesta alimentària, que això no és psicologia, però bueno, també... acaba afectant. Clar, què passa? Que se'ns ajunten tot d'àpats.
Ja ho dic jo, masses sopars, masses dinars, massa.
Aleshores, tinguem present això també, de dir, doncs si surto a sopar un dia, doncs el següent, si m'he de preparar el dinar, que sigui alguna cosa més lleugeret, no per res, eh? Però per no saturar el cos, perquè clar. Ja sabeu que la ment i el cos van lligats, si ja començo trobant-me malament aquests dies... doncs ni t'explico, no? Perquè encara ens en queden uns quants, Candela.
Per això. Sí.
En el cas que haguem de preparar, novament important organitzar-nos, I aquí és molt important aquestes preguntes, respondre aquestes preguntes. Qui fa què? A on, com i quan? I aleshores, repartir les tasques, delegar les tasques, no cal fer-ho tot nosaltres mateixos. Hi ha molta gent, i és típic de les persones amb ansietat, algun dia en parlarem de l'ansietat, però les persones amb ansietat tendeixen a ser bastant perfeccionistes, I bastant controladores, en el sentit en què els hi agrada que tot surti bé i no es contemple la possibilitat d'error.
Clar. Error és humà, no? Diuen en castellà,
exacte.
No?
Exacte. Aleshores, delegar als altres, deixar portar el seu granet de sorra, a nosaltres també ens fa bé, perquè ens va alliberant d'aquesta pressió i ens permet que no tota l'expectativa la situem amb nosaltres mateixos. Per tant, és una cosa, i a més és un exercici molt sa que podem establir ara mateix. Respecte als regals.
Ai, sí.
Aviam, respecte als regals. I ja sé que es diu molt, però intenteu no anar a última hora. Jo no ho aconsegueixo cap any, t'ho dic.
Costa, eh?
Però intenteu no anar a última hora i després establiu uns límits pressupostaris. Per què? Perquè també pot ser una font d'estrès.
Sí.
I aleshores, després podem parlar d'aquestes expectatives de no puc comprar massa regals, ostres, no m'agrada el Nadal perquè sempre tinc la sensació de que quedo curt, de que no sé què amb els nens... Escolta, tornem a plantejar prioritats, no? Què és un regal? Què volem ensenyar als nostres fills? Això és important. Volem ensenyar molta quantitat? Volem ensenyar qualitat? Com els volem ensenyar a consumir? Això és molt important.
Jo crec que val la pena,
Sí, és una manera indirecta d'aprendre a valorar, no?, les coses.
Mira, l'altre dia precisament parlava amb una mare que té un nano de 5 anys i una nena de 2. I a l'octubre va ser l'aniversari del nen. Encara té regals per obrir.
Clar.
Potser se'n fa un abús.
Clar.
S'ha de saber, i com deies, valorar. I els que té, doncs, que ni se'ls mira. A canalla, de vegades, et donen sorpreses, molt sovint, que juguen amb el més insospitat, no?
Exacte, sí, sí.
I dius, ostres...
Quan jo trobo magnífic que amb els nens, doncs es pot veure molt, no? Quan una capsa de cartró es converteix en un palau i en una camioneta... És fantàstic, perquè estan treballant la imaginació. Estan estimulant el cervell.
No vol dir que per regalar més... o per demanar més, diguem-ho d'aquesta manera, tant a Papa Noel com als Reis, doncs sigui més feliç i demanant menys, doncs és que ets un... No.
I després idees pel Papa Noel, si és que ens està escoltant, i pel rei.
I pel tió, perquè és que...
I pel tió.
I a casa és que també fan nostres coses, la tradició,
Doncs idees de regals, evidentment, podeu portar el que demanen els nens. Uh-huh. Això està molt bé, perquè a més els hi fa molta il·lusió.
Clar, home.
I tots hem sigut infants.
Sí, normal.
És una època màgica, ho sabem. Però també s'han de cuidar. Si podem afegir alguns jocs que estimulin el cervell, millor que millor. Jocs de memòria. N'hi ha molts. Jocs que treballin l'atenció. Ara no me'n recordo del nom de cap, però sí que hi ha unes cartes,
sí,
que a més ens permet jugar amb ells, per tant, ens integrem dintre del joc. Hi ha unes cartes on s'han de trobar uns símbols i picar a la taula. Això treballa ràpidament l'atenció. Per què? Perquè tenen l'atenció focalitzada allà a trobar el símbol, i això estimula bastant el cervell i, a més, els reflexos. I ens permet a nosaltres també participar, que està molt bé.
Home.
Perquè passem temps amb ells.
Sí.
Per això jo trobo que és interessant afavorir, sí, les joguines que demanen, però intentar integrar també jocs que permetin a la família jugar junta.
Això ses majestats, el Pare Noel, això ja ho sap.
Clar.
Jo crec que tindran... Home, tenen
seny. Són màgics i ho saben, però...
I ho saben tot.
El recordatori d'estar aquí.
No, val la pena recordar-ho, Recordar-ho. Però sí, també això del Nadal, i no et vull... Fer passar per una altra banda, no et vull...
No, endavant, no, digues.
No, però són unes dates que per molta gent també s'ho passa molt malament.
Exactament.
Jo crec que també hi arribaríem a aquest punt, si vols parlem abans d'algun altre tema.
No, però després tornem per on anàvem. Perquè és un punt molt interessant, la gestió d'emocions. Què passa durant aquestes dates? Passa que en el cas, per exemple, dels dolç...
Exacte.
Són dates molt dures.
Molt dures.
I sobretot durant el primer any. Per què? Perquè durant el primer any, això ho vam parlar quan parlàvem de dolç, em sembla que per tots sants.
Sí.
Doncs durant el primer any, quan estem fent un dol, passem per totes aquelles dades que són significatives, no? Els aniversaris, sants, si és que celebren, i dates fins i tot que no estan marcades en els calendaris internacionals, però que dintre de la relació amb la persona que hem perdut, eren importants. I el Nadal és una d'aquestes.
Però això és de la manera que s'ha muntat, tu.
És aquest imaginari del que parlàvem abans.
Total imaginari,
és aquest imaginari del que parlàvem abans. Clar. I aleshores és possible, doncs, que el 24, el 25, el 26, el
Cap
31,
d'any.
L'1...
I el 6...
Clar,
és que...
siguin dates, a més, estan molt juntes.
Molt juntes.
I siguin dates difícils de pair.
Molt.
Aleshores, per a aquestes persones, què podem dir-los? El més important és diferenciar l'imaginari. Nosaltres tenim dret a estar malament, tenim el nostre moment, hem de saber reconèixer i valorar les nostres emocions i, per tant, no passa res si un dia 24 estic malament. Absolutament res.
I també ens deies que és imprescindible passar el dol.
Sí.
Parlàvem d'un any, però pot durar X, no? Cada persona és un món, no?
No, i a veure, vull dir, un any és el que es calcula...
El mínim, no? Sí,
sí, el que es calcula i on serà més intens. Però és veritat que la persona que ha perdut un fill se'n recorda tots els Nadals. Els nets que han perdut un avi se'n recorden tots els Nadals. Perquè sempre faltarà algú a taula.
Sí, això
és així. Però hi ha maneres de portar-ho. Hem d'alliberar les nostres emocions, escriure, ja us ho vaig dir, escriure és una manera fantàstica, fer rituals, entenem-nos, no és santeria ni res d'això, Però si teníem un lloc especial amb aquesta persona on anar, doncs podem anar en aquell lloc a recollir-nos i a retre aquest homenatge. No cal no parlar-ne, no cal aparcar-ho,
perquè
continua existint. No podem negar aquestes emocions, perquè quan les neguem el que estem fent és enquistar-les.
Totalment.
Per tant, no cal negar-ho. Podem parlar-ne, No és perquè sigui Nadal que, escolta, no parlis d'aquest tema. No. Aviam. Si falta la iaia a la taula, doncs es pot dir, ostres, trobo falta la iaia. No passa res.
I encara que tingueu gent al voltant que us ho digui, escolta, no ens donguis la nit... o no ens donguis el dinar si et fiques a plorar. Si aquella persona plora és que en té ganes, i si en té ganes és que ho necessita.
D'entrada, si tenim gent al voltant que ens diu això, ja...
Malament rai, no?
El primer que ens hem de plantejar és amb qui estem passant el Nadal.
Ja, però és que pot ser una persona molt propera, no?
Sí,
no
sé. Evidentment, evidentment. Però ens podem plantejar com és aquella persona o si ella mateixa està negant el dol, perquè pot ser...
També,
pot
també,
ser
també.
Que hi hagi persones que el neguen i per tant, no estan disposades a parlar-ne.
Sí.
Però, en tot cas, nosaltres, el dol és un treball molt personal, cadascú el porta de forma diferent i cadascú l'ha de reconèixer i acceptar de manera diferent, i valorar-lo, no sentir-se malament per tenir aquests sentiments. Hi ha moltes persones, a vegades, que fins i tot manifesten, no? Diuen, ostres, que em fa enveja, no?
Sí,
l'altre...
Ells hi són tots,
i és completament natural.
Sí.
Però, a més, se senten malament de sentir això. És completament natural de sentir això, no?
No és que siguis una mala persona,
no,
eh?
No. No és que siguis mala persona, és que tens enyorança. Tens una mancança.
Sí, sí, total.
Però no és dolent. Vol dir que has estimat molt algú, que ara no hi és.
Sí, sí.
Doncs això és gestió d'emocions durant aquestes èpoques que són bastant dolentes per a algunes persones.
Es belluguen molt les emocions en aquestes èpoques, no?
Sí. I altres emocions que es belluguen, ara ja ric perquè, és quan estem amb gent que no volem estar. Perquè això també passa, eh?
Ai, sí,
això també passa.
Aquell parent... Oh.
Aquell parent, eh? Sogres, cunyats...
Que durant l'any, doncs mira, no? O estan lluny, o cadascú a casa seva...
Exacte, hem de complir... És una altra font d'estrès, eh? Hem de complir amb la nostra família, hem de complir amb la família de la parella.
Però això per què s'ha muntat d'aquesta manera?
Clar. Hem de distribuir els nens, que ara a la dreta i a l'esquerra, i és tot una logística familiar bastant estressant, no? Com ho fem, tot això? Com ho portem? Doncs, novament, és molt important posar límits i permetre'ns el nostre espai. Vull dir, si he d'anar a dinar amb gent que no m'acaba de caure en gràcia, doncs hi puc anar, però quan s'acaba el dinar, doncs puc agafar-me un espai per sortir a caminar, per exemple. Vaig a pair.
Sí, perquè les sobretaules són horroroses.
Exacte.
Mentre es menja encara tens la boca plena, no? Les sobretaules...
És un truc, sí. però sí que és important guardar-nos un espai per nosaltres. Hi ha persones que, ja no és perquè tinguin més o menys afinitat, però hi ha persones que són molt poc socials, són molt introvertides,
sí.
I el fet d'aquestes festes haver d'extrovertir tant es pot arribar a estressar. Aleshores, quan estimem una persona, el que hem de fer és respectar-la i saber que aquella persona, quan ja ha omplert el dipòsit de sociabilitat que té, que el té molt petit, necessita aïllar-se, doncs ho respectem. I no passa res.
Sí.
I no passa res.
Sí, Laura, però no sempre és així.
No sempre és així, clar, no, ja ho sé que no.
No sempre és així. A mi saps el que m'estressa més?
Digue, aviam.
Perquè em toca fer el menjar i això m'estressa. Què faig? El deixo de fer?
No cal que el deixi de fer, però potser plantejar-t'ho d'una manera diferent... Per què és el que t'estressa de fer el menjar? Que tot surti bé.
Que surti bé, que estigui bo.
Clar.
Rumiar una mica el que faré, no, perquè sóc molt clàssic amb això, eh? L'escudella i carn d'olla i al darrere, doncs, el que sigui, no? Però
no t'ha de sortir perfecte.
No, ja ho sé, sí, ja ho sé.
Però tens aquest punt...
No, home, la gent que ens toca sempre estar darrere els focs és una conya marinera, eh?
Clar. I a més està arregladeta i està perfecta.
Bueno, no, això ja en parlarem.
És que, no, però és que et passa a tu i li passa a molta gent. I li passa a molta gent. I més és gent que se sol preocupar, no?, pels éssers estimats, perquè estiguin a gust. És el que parlàvem una miqueta, eh? És aquest perfil ansiós de dir, vull... tenir-ho tot controlat, eh? Vull tenir-ho tot,
sí,
que tot surti perfecte, que tot surti bé.
És impossible.
És impossible, no ho aconseguireu.
És impossible.
Segur que us surt perfecte. Vull dir, segur que us surt perfecte dins de la imperfecció, perquè jo crec que la perfecció, sincerament t'ho dic, no existeix. Tots són punts de vista, al final.
Sí, sí.
Tot és com ho encarem nosaltres.
Sí, continuo dient i pensant que són masses festes juntes.
Això sí.
Arribarà algun dia que es podran partir, no ho sé. Ho veig malament, no?
Aquí ja entrem dintre del punt de què és el que puc canviar jo, no? I què és el que no puc canviar. Mira, un dia, el que no us he dit qui feia aquell vídeo, però el vaig trobar senzillament excel·lent, eh? I es pot aplicar moltes coses de la vida. I era un senyor que deia que hi ha un 10% de coses a la vida que no, no les pots canviar. Uh-huh. I després, l'altre 90% són coses que tu pots canviar o que tu pots interpretar o viure-les d'una manera diferent. Aleshores, què deia? Que preocupar-se d'aquell 10% era absurd. I jo trobo que és excel·lent.
No, la veritat és que té raó.
Trobo que és excel·lent perquè les coses que no depenen de nosaltres, molt sovint perdem temps i energia. Ostres, és que això, és que... És que... Oh, quina mala sort, no? La sort no depèn de tu. No depèn de tu. Per tant, si ho has fet tot com creus que calia fer-ho, doncs ja està, s'ha de deixar. Deixar anar és un exercici molt sa.
I també... Vull parlar, por i idiosincràcia també del nostre estimat país. Mm-hmm. Molta gent que arriba... Jo he parlat moltes vegades amb gent que està en comerç, amb dies d'aquests,
sí,
no, que falten
sí,
hores,
sí.
Que diu, jo quan arribo a casa el que tinc ganes és d'estirar-me al sofà.
I és normal.
O anar-me'n a dormir directament i em menjaré, per exemple, el raïm l'endemà, no? Mhm. I és que això també és una font d'estrès, perquè hi ha moltes persones que han d'estar treballant, que uh-huh. això també ens ho hauríem de fer mirar. I com diu aquella cançó del Serrat, a qui en corresponda els horaris de tancament del dia 24
Clar.
I del dia 31. Moltes Clar. Botigues tanquen a les 8 del vespre. Per uh-huh. favor. Uh-huh. Uh-huh. És molt injust.
No puc estar més d'acord. Això
molt
és com
injust.
Està muntat el sistema...
Està molt malament.
Doncs...
Tothom té dret a fer la celebració, no?
Evidentment que sí.
Escolta, si no has comprat sí. alguna cosa i la botiga, el centre comercial està tancat, és el teu problema. Dona't manya abans, no haver-ho pensat abans. Però no sé, fins a les 3 de la tarda...
La Candela farà una ILP, es diu.
No, però és que ho trobo injust.
No, que sí.
També, a veure...
Hi ha molta gent que... Ara estàvem parlant... Veus, havíem entrat dintre d'aquest imaginari i estàvem parlant del que coneixem com a Nadal clàssic, però hi ha molta gent, la gent que treballa a pistes, per exemple...
També.
Jo en tinc un exemple a casa... Hi ha molta gent que viu els Nadals de manera diferent.
Sí, esclar, i els que treballen són metges, els restauradors, la gent que treballa en hostaleria...
Clar, i t'he de dir sí. que no es viu tan malament.
No.
Perquè
no,
és diferent, trenca els esquemes, eh?
Ja t'ho montes d'una altra manera, no?
Trenca els esquemes i fa una solidaritat entre companys de feina que no es fa en un altre moment.
Sí, hi ha molta gent, evidentment, que treballa aquestes dates, no?
Uh-huh, uh-huh.
Estava parlant jo de la gran majoria, que són aquells 4 dies que relucen més que el sol, com deien en temps de Franco a Espanya. No, però que aquí es tanca el comerç, que hi ha moltíssima gent
sí.
que vull dir que els dies previs, escolta, a les 3 de la tarda,
clar,
i que tinguin temps d'anar a fer una migdiada, si...
Sí, que no arribin tan desgastats, és veritat.
I els que es treballen, clar, doncs uh-huh. són dies de molta feina. És com qui treballa els caps de setmana o dies festius, no? Que t'ho muntes d'una altra manera. Clar, qui està acostumat a treballar de dilluns a divendres i no tenir festa dissabte i diumenge, uau, no?
Sí, costa canviar el xip.
Sí.
És un patró de
clar,
funcionament
clar,
i
ens
costa, no?, a vegades de canviar.
A veure...
Jo respecte a la feina... el que dèiem, vull dir, que sembla que aquests dies se'ns acabi el món, o que aquests mons se'ns acabi el dia.
És que és veritat, no?
La recepta màgica és posar límits, aprendre a prioritzar,
sí.
i després, quan ja tenim el pic d'estrès, perquè el tindrem, vull dir, són coses que al final ens acaben per passar factura a tots.
Uh-huh.
Posar-nos les coses fàcils, és a dir, què passa quan tenim estrès? És molt fàcil que se'ns oblidin coses.
Et bloqueges.
Exacte. El cervell està preparat per funcionar sota tensions altes, també t'ho dic, eh? Vull dir, és una eina magnífica, vull dir, és pràcticament perfecta. Però si el saturem molt,
clar.
És senzill que tinguem petits oblits que encara ens incrementin més amb aquest estrès que podem patir. Aleshores, fer-nos llistes, mimar-nos una miqueta de dir, bueno, escolta, normalment ho faig sense llistes i tal, perquè estic acostumada, no?, a anar tic-tic-tic, però com aquests dies tenen un punt d'estrès més gran, emocional, he de quedar amb aquest, he de veure l'altre, doncs fer-nos llistes i posar-nos les coses fàcils. Per exemple, fer respiracions. Ja sé que agafar-se 3 minuts sembla, quan vas estressat...
Una eternitat.
Ui, mira aquest, no està tan estressat, si està aquí sentat respirant. No, però és que el fet de respirar oxigena el cervell, redueix moltíssim l'ansietat i ens permet funcionar millor. Encara que no ens ho sembli, eh? Uh-huh. Encara que ens sembli una pèrdua de temps, us asseguro que no és així. Respirem amb 3, aguantem l'aire, expirem amb 3, ho fem 10 vegades i ja veureu que canvia, perquè quan jo redueixo les revolucions del meu cos, uh-huh, automàticament el meu cap també les redueix i pense millor. Aquí està la clau. No és relaxar-me per anar a dormir mentre estic molta feina.
No.
No és de vagos.
No.
Però volia aclarir-ho.
Sí, no.
És per pensar millor, per funcionar millor. No sacrifiqueu hores de son, important. No les sacrifiqueu perquè es funcione pitjor. I si esteu molt, molt alterats, reduïu el que parlàvem quan parlàvem, em sembla, de relaxació. Reduïm, posem-nos les coses fàcils. Reduïm substàncies com la cafeïna, per exemple, i tòxics que ens puguin excitar més.
Sí.
Posem-nos les coses més senzilles, perquè si no passarem èpoques de molt estrès.
No, al fi del cap et beneficies tu mateix, no? Vull dir...
Exacte, és que és molt important...
És per tu mateix, però molt... no hi pensem.
És molt important aprendre's a cuidar un mateix.
Això.
Fer-se regals un mateix, sí, per Nadal, senyora. També.
Molt bé.
Per què no? Perquè sempre estem pensant què regalo a aquell, què regalo a l'altre. Però fer-se regals a un mateix, ja no econòmics, eh? Mm. O no només econòmics. Si voleu econòmics, perfecte. Escolta, per això treballeu, no?
Sí.
Però agafar-se temps per un mateix, per pensar, per escoltar música. Escolta, d'esta hora és per mi.
Ja
i no deixo entrar a ningú més.
Ben fet.
Clar.
No, que sí, que sí.
Això és molt saludable. Això és molt saludable, també.
Estic d'acord. Doncs bé.
I amb tot, desitjar-vos molta sort. No, és broma.
Bona setmana.
A vosaltres, adéu.
Oh, mama.
Oh, yeah, oh, yeah.
Oh, mama.
Bé, avui acabarem el passeu sense trucar...
Amb B.B. King.
Amb B.B. King, 18 de desembre de 1967. Aquest gran dels grans va gravar aquest tema, Lucille, que no és ni més ni menys que un disc que estava inspirat i una cançó en el nom que li havia posat a la seva guitarra.
Doncs amb Lucille, amb B.B. King, ens acomiadem demà i tornem. Adéu-siau.
Adéu.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance... If I have a girlfriend and she misuses me,
I go home at night. Maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. And I think I'm pretty glad about that. 'Cause don't nobody sing to me like Lucille.